Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quan el primer que veus d'una pel·lícula és el final, és perquè comença, segons marquen els manuals del cine, in extrema res. Passa, per exemple, a Origen, a Salvem el soldat Ryan o el club de la lucha, entre tantes altres. El director decideix ensenyar-te primer com acabaran els personatges i a partir d'aquí la gràcia de la pel·lícula és explicar-te com han arribat fins allà. La investidura d'Alberto Núñez Feijóo és una investidura in extrema res. Tothom ja sap com acabarà. En fracàs. Ara, el que ens falta per descobrir és quin serà el grau de gravetat de les ferides, si l'estimbada és definitiva o si aconsegueix salvar almenys algun moble. Amb els seus, els de Vox, Canaris i Navarresos, Feijóo compta ara per ara amb el suport de 172 diputats. És a dir, que està a només 4 d'aconseguir la majoria absoluta. Però, realment, aquests 4 diputats, que poden semblar pocs, 4... ara mateix són un autèntic abisme. Tots els que li queden per convèncer han dit per terra, mar i aire, que amb ells no hi compti, que l'únic que faran, que l'últim que faran serà donar-li suport, tan a prop i alhora tan lluny. Amb aquest panorama sorgeix una pregunta òbvia. Com pot ser que el rei proposi un candidat que sap que fracassarà? Molt fàcil. És l'opció que menys el desgasta. És l'opció que menys desgasta el rei. No podia mantenir el rellotge parat més temps tenint dues persones picant-li la porta i dient-li que volen intentar ser presidents, i Feijóo és el guanyador de les eleccions i és el que més suports té a hores d'ara. Amb aquests elements sobre la taula, només li faltava una manera de justificar-ho. Al final, Felip VI ha optat per dir que ja és costum proposar el guanyador de les eleccions. Pilot endavant i campi qui pugui. Amb la derrota assumida, a Feijóo no li queda més remei ara que conformar-se amb les engrunes, però almenys poden quedar algunes engrunes. Després d'haver fet una mala campanya, d'haver decebut a les urnes i d'haver sortit humiliat de la sessió de Constitució de les Corts, l'encara líder del PP pot convertir la investidura fallida en una mena d'oportunitat per reivindicar-se internament. Sent perdedor a ulls de tothom, encara li queda l'opció de fer un bon debat per, almenys, reforçar-se una mica de portes endins i intentar que no li balli tant la cadira com alguns han intentat que passés des que van acabar les eleccions del 23 de juliol. I mentrestant, mirant-s'ho des de la banda, amb un cubell enorme de crispetes sota el braç, hi ha Pedro Sánchez. Aquest és el millor escenari possible per ell. Mentre Feijóo cau, ell guanya temps per negociar. És un win-win en tota regla. Si se'n surt o no amb les negociacions, no ho tindrà gens fàcil, ho descobrirem el proper capítol. Ara, el rellotge ja pot posar-se en marxa. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 23 d'agost del 2023.
I avui es manté l'onada de calor. La nit ha sigut de rècord a moltes comarques i al migdia les temperatures es mouran entre els 37 i els 42 graus. Sol al matí i alguns ruixats de tarda a les comarques del nord.
Pel que fa al trànsit, parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. Només comentem unes obres que s'estan realitzant a l'autopista AP7, al tram de Maçanet de la Selva. Parlem d'un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, zona de Maçanet de la Selva i en sentit nord.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Alberto Núñez Feijóo serà el primer candidat que intentarà una investidura. El rei Felip VI li ha fet l'encàrrec després de constatar a la roda de consultes que ara mateix cap candidat té els suports garantits, però que el líder popular és qui ha guanyat les eleccions i que està qui està més a prop de la majoria. De fet, si no hi ha cap sorpresa, serà, això sí, una investidura fallida. Feijóo ha aconseguit arreplegar els vots favorables de Vox, UPN i Coalició Canària, però no en té prou. Sumen 172 diputats, però n'hi falten 4 per arribar a la majoria absoluta. Sobre això, Enric Juliana explica avui a La Vanguardia que des del PP aspiren a aconseguir almenys l'abstenció del PNB, que ja ho ha rebutjat, recordem, infinitat de vegades, però també de Junts per Catalunya. Fons del partit creuen que és una bona tàctica per crear ambient i generar la sensació que tot serà possible quan Núñez Feijóo pugi a la tribuna del Congrés. A més, Juliana també explica que amb aquest moviment, el cap de files dels populars vol reforçar la seva posició com a guanyador de les eleccions, tant de portes en fora com també de portes endins, per conservar almenys el lideratge del partit. Tot plegat, com dèiem, després que ahir a la tarda el rei proposés Feijó per la investidura. Des de la Casa del Rei expliquen que es tracta d'un procediment habitual des del punt de vista institucional, tot i que és la primera vegada que el rei ha hagut de triar entre dos candidats que li han demanat explícitament que volen presentar-se a la investidura. La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, va ser l'encarregada de fer pública la decisió.
Su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.
I Feijóo de seguida va recollir el guant. En una piulada a Twitter va agrair la decisió del rei. El popular creu que té el dret i el deure d'intentar la investidura. Així ho deia una estona abans que s'oficialitzés el seu nom.
Mi distància para un gobierno de producirse el encargo del rei estaría a tan solo 4 diputados de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
I Armengol ja s'ha posat en contacte amb ell per quadrar calendaris i veure quan pot ser aquest ple d'investidura, que, com dèiem, es preveu fallit. Si bé s'especulava que podria ser la setmana vinent el ple, Feijóo ahir la tarda demanava una mica de temps per poder preparar-ho bé i acabar de negociar amb els partits. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, Feijóo ha demanat temps per poder parlar amb els grups parlamentaris del Congrés que no s'acabaran de constituir fins divendres i poder preparar la investidura. Admet que serà un ple per fixar posicions perquè és conscient que no en sortirà investit.
Consciente de las dificultades, ya que ningún partido dispone de mayoría absoluta. Pero también convencido de que los españoles merecen conocer de primera mano en la sede de la soberanía nacional la propuesta de la formación política más votada en las urnas.
Feijóo, això sí, anirà a la investidura havent signat la pau amb Abascal, que diu que cedeix els seus 33 diputats al PP per fer front a l'amenaça de Pedro Sánchez i els independentistes.
Ante unas amenazas tan graves a la unidad y a la convivencia entre los españoles, he trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del senyor Feijóo.
Abascal, satisfet amb Feijóo, ja parla d'una nova etapa de col·laboració i respecte entre els dos partits.
Sí, com sigui, en el moment que es conegui la data d'aquest primer debat d'investidura, s'engegarà el compte enrere, s'engegarà el rellotge per una repetició electoral, sobretot també en cas que el PSOE també sigui incapaç de reunir els vots suficients per ser president. D'aquesta manera, s'evita la situació del 2015, quan el rei va proposar Mariano Rajoy com a candidat a la investidura, però ell ho va refusar, perquè no tenia els suports garantits. Durant mesos, la situació va ser de bloqueig, i qui finalment es va sotmetre a una investidura va ser Pedro Sánchez, que la va perdre, recordem. Doncs bé, si finalment el ple d'investidura de Feijóo fos la setmana que ve, una possible repetició electoral seria just la setmana abans de Nadal. Ara bé, si Francina Armengol convogués el ple per la setmana següent, la del 4 de setembre, les eleccions podrien caure, atenció, de ple durant les festes. Roger.
Sí, la clau és la data de la primera sessió d'investidura. Aquest dia serveix de referència per tots els càlculs. Des de la primera investidura hi ha un termini de 2 mesos per elegir president. Si no s'aconsegueix, es dissolen les cambres i es convoquen eleccions 47 dies després. És a dir, per no anar a votar durant les festes de Nadal i evitar els dies 24 i 31 de desembre, que a més cauen en diumenge, la primera investidura hauria de ser abans del 8 d'agost. Si es volen evitar riscos de combinar Nadal i campanya electoral, l'alternativa més segura és retardar la convocatòria de la primera investidura fins com a mínim el 21 de setembre, amb la qual cosa els terminis legals en cas de repetició electoral ens durien passat Reis.
Mentrestant, qui té ara per ara un somriure d'orella a orella i qui guanya temps és Pedro Sánchez, que insisteix que ell és l'únic candidat que pot arribar a la majoria absoluta. De fet, aquest ha estat el primer cop a la història que dos candidats diferents li han demanat al rei d'Espanya que els hi encarregui intentar una investidura. El socialista creu que Feijóo farà directament el ridícul.
Pues seria una investidura fallida, ¿no? Y que por tanto, pues si el señor Feijóo después del 23 de julio, después del 17 de agosto, quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular con su voto, pues está en su derecho.
Sánchez també ha avançat que ja han començat les negociacions amb els partits independentistes i sobre si l'amnistia està sobre la taula o no, com exigeixen, recordem, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, el líder dels socialistes va tirar pilotes fora i va assegurar que treballarà a través del diàleg i amb la Constitució com a marc legal.
Parece bastante evidente que la sociedad catalana apuesta definitivamente por el reencuentro, de manera rotunda, de manera mayoritaria. Y a partir de ahí, lo que yo puedo manifestar es, uno, coherencia con lo que hemos venido haciendo, como en mi caso, como presidente del gobierno. En segundo lugar, que el diálogo es el método y la Constitución és el marco.
El PSOE també s'ha posat ja en contacte amb el Partit Nacionalista Basc per poder-se assegurar els seus vots. Ho va confirmar ahir el líder dels nacionalistes bascos al Congrés, Aitor Esteban. En una entrevista a La Sexta va dir que la prioritat és evitar noves eleccions.
Lo que se trata aquí, a la postre, es de que los electores, las electoras nos han colocado un puzzle que hay que intentar arreglar. Nuestra responsabilidad está ahí, ¿no? Intentar que no se convoquen nuevas elecciones y que pueda haber una investidura. Si es posible o no, si vamos a ser capaces entre todos o no de hacerlo, pues ya veremos.
De fet, hi ha un vot que encara podria bascular entre el PP i el PSOE, i és el de Coalició Canària. De moment, és cert que els canaris han signat un acord amb els populars. De fet, es comptabilitzen ja amb els vots favorables que obtindria la Feijó. Però el seu secretari d'organització, el secretari d'organització de Coalició Canària, David Toledo, no tanca la porta a parlar també amb Pedro Sánchez.
Antes de apoyar a la gente canaria, el Partido Socialista lo que tiene que hacer es darle los más de 200 millones de euros que le debe a Canarias, ¿no? Porque en la negociación de los presupuestos generales del Estado hay una firma con muchas partidas económicas, una de ellas más de 100 millones para la reconstrucción de La Palma. Por lo tanto, por dignidad del pueblo palmero y por dignidad a Canarias, primero, que pague la deuda que tiene. Después hablaremos de la agenda canaria.
Avui tota la premsa analitza la decisió del rei Felip VI d'assenyalar Alberto Núñez Feijóo perquè intenti la investidura. Comencem pels diaris editats aquí a Catalunya, pels catalans, que donen per fet que serà una investidura fallida. Laia Colomer.
A La Vanguardia, Lola García creu que ahir el rei va establir un precedent davant del dubte d'encarregar la investidura al més votat. Afegeix que les monarquies apel·len a usos i costums i avisa Feijóo que el mirall d'una investidura fallida li pot tornar el reflex del fracàs de la política per part del PP. El periódico destaca que encara que no hi hagi data per la investidura, un cop fet l'encàrrec del rei ja no hi ha dilacions i no es pot repetir el bloqueig del 2015 quan Rajoy va refusar presentar-se a la investidura. A més, creu que així també es posen en marxa les negociacions. L'Ara creu que Feijóo es dirigeix cap a una derrota, mentre Sánchez i els partits independentistes tindran temps de negociar mentre el líder popular es crema les brases. El diari també lamenta que Feijóo sabrà si diu a Vox quan afirma que la col·laboració amb l'extrema dreta es mantindrà. I el Punt Avui creu que tant el rei com el PP tenen pressa encara que la investidura estigui abocada al fracàs. També destaca que Felip VI s'alinea amb l'argumentari dels populars i obvia el paper decisiu dels independentistes.
I a Madrid, en general, els diaris veuen amb bons ulls el moviment de Felip VI. Arnau Manyà.
El País parla d'una investidura abocada al fracàs, tot i això assegura que la proposta del rei és perfectament defensable des del punt de vista constitucional. Per El Mundo, Felip VI actua amb absoluta normalitat democràtica i resol una situació complexa i inèdita. A més, considera que acceptant l'encàrrec, Feijóo mostra lleialtat, fins i tot assumint l'existent risc de fracàs. L'ABC, per la seva banda, creu que Feijóo fa bé en intentar la investidura, sobretot, diu el diari, per plantar cara a l'independentisme i intentar evitar que les seves exigències tinguin conseqüències incertes. La Razón considera que avui guanya Feijóo perquè podrà gestionar els tempos de Pedro Sánchez. En el mateix diari, Jorge Fernández Díaz assumeix que el PP no podrà formar govern i lamenta que qui tingui la clau a hores d'ara sigui literalment un pròfug de la justícia.
Gràcies, Laia, i gràcies, Arnau. I ara, per afegir-hi un nou punt de vista, escoltem el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RQ, David Portabella.
Els pares de la Constitució no van preveure què ha de fer el rei quan el més votat no té cap possibilitat de ser investit i a sobre els partits clau de la investidura no visiten la Zarzuela. Però si alguna certesa tenia Felip VI, és que Feijóo és l'únic candidat que fracassarà en una investidura. Així que és un gir de guió insòlit que després de dos dies de ronda de consultes i de recitar l'article 99 de la Constitució, la Casa Reial desveli que no calia esbrinar res, perquè aquí regna el costum i serà inherent a la monarquia. Però el costum no és un concepte jurídic i no ho justifica tot. Que Feijóo exhibeixi que li falten 4 vots i que el rei hi vegi una fortalesa és un conte tan feble que la faula no s'aguantaria sense culpar-ne l'independentisme. I és cert que el rei viu en un angle sec de la política, però l'origen de la seva falta d'informació és el seu menyspreu a Carme Forcadell per no rebre'l el 2016 i preferir un correu electrònic. Aquell dia el rei no va atendre el costum, i així li va.
Ara de seguida ens endinsem en el cas Luis Rubiales, que té novetats i que està portant moltíssima cua, però abans dos apunts més de política breus. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural carreguen contra el PSOE en plenes negociacions amb els partits independentistes per la investidura de Pedro Sánchez. Les dues entitats adverteixen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que vagin amb peus de plom amb els socialistes. Ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Ferran Dalmau.
Xavier Antich d'Òmnium i Dolors Feliu de l'ANC van llançar darts ahir contra Sánchez en plenes negociacions per la investidura i quan el PSOE necessita sí o sí els vots dels 14 diputats independentistes per renovar la legislatura a la Moncloa.
Per un president del govern espanyol que s'ha passejat durant 4 anys per Europa dient que el conflicte polític a Catalunya s'havia acabat, mentre justament estava espiant a tot l'independentisme.
A nosaltres ens serveix d'advertència què hem de negociar amb aquesta gent que ens tilla de violents, i són ells els violents els que ens espien, els que els vulneren els nostres drets humans.
Feliu també va aprofitar per advertir els partits catalans. Els diu que no s'enfiïn del PSOE, que no va de bona fe i que els està enganyant. Avui serà l'última jornada de la UCE i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, participarà a l'acte de cloenda.
I enmig de totes les negociacions per la investidura, el debat també gira al voltant de la llengua. De fet, l'Institut d'Estudis Catalans demana que la denominació català barra valencià al Congrés dels Diputats no s'aprofiti per fragmentar la llengua. Després que Ximo Puig pactés amb Francina Armengol la inclusió del valencià com a llengua oficial al Parlament espanyol, la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, defensa la unitat de les llengües i diu que les diferències polítiques no la poden qüestionar.
Aquesta diferent denominació no ens pot portar a fragmentar la llengua o a pensar que són dues llengües diferents. La llengua és una de sola amb les seves diverses varietats, una de les quals és el català de Catalunya, si m'apuren. Una altra és el català de les Illes Balears, l'altra seria el català de València. Però la llengua és una.
Cabré assegura que la denominació català-valencià només la reivindiquen des del País Valencià, mentre que les Balears, la Catalunya Nord, la Franja i l'Alguer continuen parlant de llengua catalana. 8 i 17, anem a per l'altre gran tema del dia. El govern espanyol es planteja moure peça i actuar directament en el cas Rubiales. De fet, des de la Moncloa no descarten portar el petó a Jenni Hermoso a la justícia esportiva si la Federació Espanyola de Futbol no resol el tema en aquests propers dies. Segons llegim avui al País, si la Federació no actua amb urgència, el Consell Superior d'Esports i l'Advocacia de l'Estat podrien moure fitxa i enviar el cas al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest tribunal, el TAT, és l'únic organisme que pot fer plegar a Rubiales, a banda de la Federació, que podria engegar, recordem, una moció de censura interna. Justament, la Federació ja ha convocat una assemblea extraordinària per aquest divendres per exposar les conclusions de la investigació que s'està fent amb el protocol d'integritat a la mà. Això quan, segons alguns mitjans, com el diari Marca o la COPE, les federacions territorials de les diferents autonomies estarien preparant un comunicat conjunt per donar suport a l'encara president de la federació després que ahir es reunissin d'urgència. Pol Rodríguez.
Sí, com sigui, el Consell Superior d'Esports esperarà saber les conclusions d'aquests informes que ha de presentar la Federació Espanyola per prendre les decisions oportunes. Així ho ha explicat aquesta nit el president de l'òrgan, Víctor Francos, en una entrevista al Tu diràs de RAC1.
Jo a la federació, el que li he transmès és que això és urgent. La segona cosa que els he dit és que jo abans d'aquesta nit m'agradaria que estigués l'òrgan activat. Em van dir que així seria, i així ha estat, i jo crec que és un cas que té una instrucció bastant senzilla, és parlar amb les dues parts i determinar si s'ha produït algun incompliment dels seus protocols interns.
Ara bé, què és el que pot fer a partir de llavors el Consell? Franco us va explicar quines són les passes a seguir.
El CCD no pot inhabilitar el president. El CCD pot establir un procediment que eleva el TAT, i aquest procediment, si és admès pel TAT, pot implicar que un òrgan col·legiat proposi com a mesura la inhabilitació.
Per tant, Pol, quins són els escenaris exactament que s'obren ara?
Mira, doncs són tres escenaris pel que fa a la via administrativa. Que Rubiales, el primer és que Rubiales rebi el suport de les federacions territorials i es mantingui fort, tal com explicàvem ara, que és el que podria passar. Que dimiteixi, és l'altre escenari. O el tercer, que dos terços de l'Assemblea de la Federació votin a favor de la seva renúncia després de plantejar una moció de censura.
Clar, aquesta és la via administrativa. La via judicial, però, va en paral·lel i pot avançar precisament en paral·lel. Tot i això, fonts de la Fiscalia General de l'Estat asseguren a RAC1 que no actuaran d'ofici en cap cas si l'afectada, és a dir, Jennifer Hermoso, no presenta una denúncia. És a dir, la via penal només pot tirar endavant i esquitxar Rubiales si l'exjugadora del Barça confirma que el petó no va ser ser consentit. Mentrestant, Pedro Sánchez també s'ha mullat i ha demanat al president de la federació que rectifiqui i demani perdó sense matisos. De fet, diu que les disculpes de Rubiales en aquell famós vídeo són insuficients.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
I qui també hi su capa és el Partit Popular. Cuca Gamarra demana que la polèmica passi factura a Rubiales.
Quiero destacar lo que estas mujeres han conseguido, ¿no? Hagamos grande lo que ha sido grande y aquello que es bochornoso, pues digamos las cosas claras, y evidentemente todo responsable público debe mostrar una ejemplaridad. Y esa ejemplaridad también es el trato público y el comportamiento en público. Y creo que en estas dos cuestiones solo el bochorno es lo que se me ocurre. Com a mínim, vamos.
De fet, aquesta nit, la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha confirmat la denúncia del seu partit contra Rubiales al Consell Superior d'Esports. Ho consideren una infracció greu que hauria de portar conseqüències. És la tercera denúncia ja, en 24 hores, que rep Rubiales des que va esclatar el tema. Primer va ser el president de l'Escola d'Entrenadors Espanyols, Miguel Ángel Galán, i ahir també s'hi va afegir l'exàrbitre de primera divisió, Xavier Estrada Fernández. Per si algú diu, de què em sona el nom de Xavier Estrada Fernández, és aquest àrbitre que també va presentar una denúncia contra Enríquez Negreira per tot el cas Negreira. Més enllà de les reaccions polítiques i de les denúncies, Pol, sobre el tema també n'han opinat algunes jugadores a les últimes hores. Són les primeres veus de companyes de Jennifer Hermoso que es pronuncien. Per exemple, una de les veus més autoritzades de la selecció espanyola i del Barça.
Sí, Irene Paredes, que diu en una entrevista al diari ABC que el petó de Rubiales a Jenny Hermoso va ser un gest desafortunat, però que això no ha d'atacar l'èxit de la selecció.
Bueno, está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotros estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
Fins i tot s'hi ha pronunciat també Megan Rapinoe, una de les millors futbolistes de l'última dècada, campiona del món amb els Estats Units l'any 2019 i màxima golejadora d'aquell Mundial. En una entrevista que publica avui The Atlantic, un mitjà nord-americà, Rapinoe assegura que Hermoso va ser assetjada físicament per Rubiales, a qui titlla de misògen. La jugadora diu que el petó sense consentiment ha de conscienciar el món de tot el que han d'aguantar pel sol fet de ser dones. També en les últimes hores ha parlat, en aquest cas en declaracions a Telecinco, la capitana de la selecció Ivan Andrés, que ha reforçat les paraules de la seva companya Irene Paredes i ha dit doncs, que això no hauria d'atacar a l'èxit de la selecció.
I compte perquè la cosa no acaba aquí. Segons Avanza Relevo, les declaracions que va difondre la Federació Espanyola a l'agència EFE, que teòricament eren de Jenny Hermoso, teòricament era el primer pronunciament de la jugadora, que no va parlar fins una estona després al partidazo de la COPE, eren unes declaracions que la Federació Espanyola de Futbol va fer arribar a l'agència EFE amb un, entrecomillat, de cita directa de la jugadora, resulta que no eren de Jenny Hermoso. Segons aquesta informació de Relevo, les hauria escrit directament al Departament de Comunicació de la Federació sense que ella en tingués constància.
El que esquitxa encara més el cas, i a més, tant Rubiales com Jorge Vilda, el seleccionador, haurien pressionat Jenny Hermoso perquè sortís públicament amb el president de la Federació a defensar-lo i a excusar-lo. Sempre segons aquesta informació, Rubiales li hauria reconegut a la futbolista que el seu càrrec estava en perill i que necessitava el seu suport, però ella s'hi va negar a sortir amb ell. A banda, segons aquesta mateixa informació, haurien intentat convèncer Hermoso per aparèixer públicament parlant fins a 3 cops a través de la seva família.
Per cert, qui també ha dit la seva és Ángel María Villar, que és l'expresident precisament de la Federació Espanyola de Futbol, i ha dit, ha justificat el fet. Ho ha dit en una entrevista a Radio Marca.
Estamos con una tensión terrible, terrible, con una tensión que no la podemos expresar, que no la podemos sacar. Tenemos que estar comedidos. Y algunas veces explotamos, y entonces en esa explosión, pues igual nuestro comportamiento no es el más idóneo.
En canvi, l'Associació de Futbolistes Espanyols s'hi ha canviat un escrit al Consell Superior d'Esports per demanar que s'apliqui la llei de l'esport i s'inhabiliti Rubiales si es considera que el petó és una infracció greu. Podria comportar una inhabilitació d'entre 2 a 15 anys si s'apliqués en aquest sentit la llei de l'esport, considerant que el petó va ser una infracció greu. Doncs bé, és curiós perquè de debò que és un silenci poc sorprenent, potser, però que alhora és molt significatiu i que explica moltes coses. Més enllà d'aquest comunicat de l'Associació de Futbolistes Espanyols, cap jugador de futbol en actiu, cap home, dic en aquest cas, s'ha mullat. Ningú ha dit res. Cap futbolista ha dit res. Tampoc ho han fet cap dels grans clubs, que a hores d'ara es mantenen al marge. Qui sí que n'ha parlat és un, que és la Unió Esportiva Sant Andreu, que ho ha fet per demanar la dimissió immediata i sense excuses de Luis Rubiales, no, Pol?
Sí, en el comunicat el Club Barceloní afegeix que no entén que encara no s'hagi produït ni la dimissió ni la destitució de Luis Rubiales. Precisament, el club andreuenc ha expressat també la seva preocupació davant les informacions publicades que indiquen que les federacions territorials poden tancar files amb el comportament de Rubiales.
Doncs, sobretot plegat, anem a afegir ara dues veus. Després, a la tertúlia, escoltarem l'Ot Bou, la Carla Torró, l'Isabel Lleuger i l'Alberto Fernández Díaz. I a més, també farem un truc a Ramon Besa, a veure què en pensa Ramon Besa sobre tot el tema. Ara anem a escoltar dos comentaris que posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer, el periodista Manuel Javois.
En el discurso de las explicaciones de Luis Rubiales se repite lo espontáneo, la espontaneidad como concepto y también como justificación. Tan cierto es que fue espontáneo como que esa espontaneidad no la tuvo ni con la reina, ni con la infanta, ni con ningún miembro masculino de su equipo, por no hablar de los jugadores de la selección que ganaron la Nations League. Es una espontaneidad patriarcal, condescendiente y hecha a la medida del mundo en el que se rige Rubiales y los Rubiales del planeta, una espontaneidad que aparece con quien él cree que menos problemas le causará. Estaba, lo hemos visto, equivocado. Prueba de ello es que esa espontaneidad ya no existe en la gestión del escándalo, al querer forzar la presencia de la jugadora en sus disculpas o inventándose directamente sus declaraciones. Espontáneo para el escándalo, planificador para desactivarlo, despropósito lo primero y despropósito lo segundo.
Gràcies, Javois. Escoltem ara què hi diu l'Eva. Com és, Arnau?
O la destitució de Rubiales és fulminant o la ciutadania acabarà rebent el missatge que com més masclista siguis, més amunt arribes, més cobres i més intocable ets. Urgentment, necessitem un escenari públic lliure d'actituds masclistes i manipuladores com les que hem vist. Les denúncies que s'han presentat les últimes hores són importants, però encara n'hi hauria d'haver més i haurien de ser efectives. A mesura que es van coneixent detalls de la celebració del Mundial, la cosa empitjora cada vegada més. Explica Relevo que dalt l'avió, Rubiales va pressionar Jenny Hermoso perquè sortís amb ell en el vídeo. I ho va fer amb manipulacions greus i fent-se la víctima. I com que la noia no s'hi va prestar, Rubiales li va posar a la boca les paraules que ell va voler a través d'un comunicat per escrit. Davant de tot el despropòsit d'aquest impresentable, el cessament ha de ser exemplar.
Moltes gràcies, Eva. 8:28, per tant, 2 minuts per arribar a 8:45. Més coses, perquè avui arribem al pic de l'onada de calor. De fet, aquesta nit, a Barcelona, per posar un exemple, s'ha registrat la temperatura mínima més alta de tota la història. És a dir, ha estat la nit més càlida a la ciutat des que se'n tenen registres. La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat ha estat de 29 graus i mig. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Ara de seguida repassem la previsió d'avui, però, com dèiem, nit de rècord.
Sí, nit de rècord a molts punts, sobretot de la costa i del prelitoral central, amb aquests 29 graus i mig de l'Observatori Fabra de Barcelona. Penseu que és una sèrie de 109 anys de dades i mai s'havia assolit una temperatura mínima tan elevada. De moment és una temperatura mínima provisional, perquè si aquest vespre abans de la mitjanit baixés per sota d'aquest valor, aleshores quedaria com a valor mínim el que tindríem aquest vespre, però no pinta. Per tant, de moment tenim aquest valor provisional de rècord de 29 graus i mig, que no s'havia assolit mai a la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra. I tenim també altres rècords. De fet, dilluns es van batre aquests rècords en molts altres sectors i avui la temperatura s'ha mantingut per sobre. Per exemple, al Parc Natural del Garraf, 28,3 graus aquesta nit, no ha baixat la temperatura d'aquest valor. En el cas de Vallirana, 26,8, o al Montmell, 26,2. Per tant, temperatures que han sigut altes en sèries que porten més de 20 anys recollint dades, perquè si fos una sèrie d'un parell d'anys no tindria sentit, però en aquest cas parlem de 20 anys, o en el cas del Fabra, de 109 anys.
És una bestialitat.
És una bestialitat, sí.
I avui, què?
Continuen les temperatures elevades, fins i tot poden pujar una miqueta més en punts de la costa del prelitoral o algun sector de la Catalunya central, avui màximes de 37 a 42 graus a gran part del país, per tant molta calor, només es poden quedar per sota d'aquests 36-37 en trams de la costa, calor i xafogor intensa, per tant molta precaució encara durant el dia d'avui. Tot plat amb sol al matí, alguns ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu i també alguna gota cap al prelitoral. Demà i divendres continua la calorada, sí que divendres podríem baixar un parell o 3 de graus les temperatures, però tot i això farà molta calor i serà el cap de setmana quan notarem que cauen en picat aquests termòmetres i baixaran uns 10 graus entre dissabte i diumenge. A més, a partir de dissabte a la tarda arriben pluges.
Gràcies, Mònica.
Fins ara. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus. Dos quarts de nou del matí, doncs, justament amb tot aquest panorama que ens pintava ara la Mònica Usar, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'emergència per aquestes nits tòrrides. S'han habilitat alguns albergs perquè aquells que ho necessitin passin la nit una mica més frescos. A més, s'amplia el seguiment de persones i famílies altament vulnerables i s'envia un missatge als més de 6.000 usuaris dels serveis socials de Barcelona. És clar, enmig d'aquesta onada de calor, les guinguetes, especialment els xiringuitos de platja, estan fent l'agost, sobretot amb les begudes. En canvi, i això és molt curiós, es veuen terrasses de bars i restaurants molt més buides de l'habitual. Això sí, tot i la calorada, el sector turístic tanca l'agost amb els millors registres de l'estiu. Ho ha comprovat el corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, xiringuitos amb molta clientela, amb cues fins i tot a les hores de més calor, però en canvi, quan marxes cap a les terrasses, als passeigs marítims, força taules buides a l'hora de dinar. Canvi d'hàbits, però després d'un estiu complicat pel turisme, a l'agost s'ha fregat la plena ocupació i ha tornat l'alegria de restauradors i hotelers. Francesc Pintado és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i fa balanç a RAC1.
Ha sigut un agost, podríem dir que excel·lent. En l'any global, doncs, aquesta aturada de juny i juliol, per tant, en termes generals, no podrem parlar de temporada rècord, però és que i ens hem acostumat molt, no?, a que cada any sigui el rècord.
El sector assegura que, tot i la calorada, no hi ha hagut anul·lacions de darrera hora a la Costa Daurada.
Les altes temperatures que ara ens explicava la Mònica disparen també el risc d'incendi a pràcticament tot el país. De fet, gairebé 3 de cada 5 municipis estan en alerta per risc d'incendi al lo extrem i des d'aquesta mitjanit una cinquantena més s'afegeixen a la llista de pobles i ciutats amb restriccions. Entre elles, dues capitals de comarca, Mataró i Igualada. Precisament, el Maresme és la comarca que més pobles té a la llista amb 10, seguida de l'Alt Empordà amb 9, entre els quals hi ha Roses. En total, doncs, ja són 544 municipis amb les activitats als boscos molt restringides. No s'hi pot fer res que pugui generar espurnes i tampoc estan permeses les activitats esportives en grups o les d'esplais, casals d'estius i colònies. La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, va demanar prudència i seny a tot arreu. Ho deia aquí al Món RAC1.
Tot allò que pugui generar guspires, que pugui provocar una ignició, totes aquestes activitats, demanem que es limitin. I l'altre també, que hi hagi gent que es pugui posar en una situació de vulnerabilitat si es donés un incendi, perquè estan fent una activitat en una zona que potser serà difícil la seva evacuació, doncs aquestes activitats demanem que en lloc de realitzar-les en aquests espais, es realitzin en altres zones.
També continuen tancats mitja dotzena d'espais naturals. Són el Montsec, la Baronia de Rialb, el Montsant, el Garraf, el Montmell, Marmellà i els Ports. I més enllà de totes aquestes restriccions, Imma Soler també va demanar responsabilitat arreu del país i autoconsciència. I ho va fer amb un exemple molt clar.
És un mal moment. Són 2-3 dies que tenim aquest risc d'incendi molt elevat. Si tenim algun dubte, jo permeteu-me, però sempre faig la dita de, doncs, en comptes d'aquest dia poder de fer una barbacoa, doncs fem un empedrat o fem una amanida.
Clar que sí, un empedrat, una amanida, i de debò que ens estalviem mals entre tots. I mentrestant, algunes ciutats pel seu compte han endurit encara més les restriccions, han anat una miqueta més enllà d'aquesta llista de restriccions de protecció civil. És el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tancat l'accés als miradors i aparcaments de Collserola, excepte els que són de restaurants. I també a Girona han tancat els accessos a les Gavarres des de la ciutat. Parlant d'incendis, toca anar un matí més cap a Tenerife. La major part dels evacuats per l'incendi a l'illa ja poden tornar a casa seva i ja només queden unes 3.000 persones desallotjades. Per fi arriben bones notícies i bones notícies amb contundència des de la illa Canària. Però això no vol dir que l'incendi estigui estabilitzat, continua cremant fora de control encara, i en els punts que a priori els bombers tenen més apamats hi ha revifades constants. Però això sí, avança més a poc a poc. Ahir es van cremar un centenar d'hectàrees noves i en total ja s'enfilen fins a gairebé les 15.000. Per tant, continua cremant, és molt virulent, és molt preocupant, però el ritme ha anat a la baixa. Ja no estem parlant d'aquelles xifres bestials de 1.000, 2.000, 3.000 hectàrees cada dia que ens trobàvem al cap de setmana. Mica en mica, les autoritats van aixecant les restriccions, però avisen que encara queda molta feina per fer. Anem cap allà. Última hora enviat especial de RAC1 a Tenerife, Adrià de les Heres.
El principal punt que crema ara és Malabrigo, al costat del Teide. Els bombers se centren en aquesta zona, però com és un terreny molt escarpat, no hi poden treballar fàcilment. A la resta de flancs, la situació ja està millor. El foc perimetrat ja no és una amenaça per les cases, però la calor d'aquests dies provoca que els punts calents de l'incendi es reprenguin constantment. De fet, aquesta nit, aquestes revifades han provocat algun ensurt que els bombers ja han pogut solucionar. Per això, el president canari, Pedro Clavijo, i la del Cabildo, Rosa Dávila, adverteixen els veïns que, tot i que poden tornar a casa, no han de baixar la guàrdia.
Le pedimos a la población que sea consciente, que no se mueva más de lo estrictamente necesario y que colabore, porque el incendio no está extinguido.
Sí, queremos advertir a la población que se va y que se está realojando y están volviendo a sus casas, que van a estar en un perímetro d'un incendio que aún sigue activo.
Per intentar estabilitzar aquest incendi, avui els bombers tornaran a treballar amb uns 300 efectius. Ja avisen que l'estabilització encara està força complicada. Els queden força dies de feina, però les autoritats i equips d'extinció ja celebren que comencen a veure la llum al final del túnel.
Per cert, que en les últimes hores la Guàrdia Civil ha desmentit el govern canari i ha assegurat que no estan treballant amb la hipòtesi que l'incendi fos intencionat. Ho han explicat al País fons del cos policial, que afegeixen que encara no tenen cap pista sobre l'origen del foc i que, per tant, seria precipitat treure cap conclusió a hores d'ara. I mentre que el foc ja no suposa un risc per la població, sí que té conseqüències, però a nivell de flora i fauna, i són unes conseqüències realment desastroses. El foc ha cremat al Parc Natural del Teide, però també a d'altres reserves naturals, i amenaça espècies que només existeixen a l'illa. Adrià.
Tenerife té espècies úniques de mussols, de ratpenats, de rèptils i de molta vegetació. L'incendi ha entrat a parcs i reserves naturals i ha atacat tota aquesta naturalesa. Algunes d'aquestes espècies inclús estan en perill d'extinció. El director general de Biodiversitat del Govern Canari, Miguel Ángel Morcuende, lamenta a RAC1 totes aquestes pèrdues.
Se ha hecho mucho daño a algunas especies que estaban en peligro de extinción, en particular el cabezón de añabingo, que solamente tenía dos núcleos poblacionales en el mundo, y en particular en la isla de Tenerife. Este incendio ha hecho un daño importante.
La major part de la vegetació és picanari, que es pot regenerar amb un bon hivern de pluges, però segons el director del Servei d'Emergències, Moisés Sánchez, les espècies úniques se'n ressentiran durant molt de temps.
Hay espacios que tienen especies y desde el punto de vista natural endemismos que son únicos en el planeta. Entonces, verdaderamente hay una gran preocupación. Es pronto para evaluar, insisto, pero probablemente el daño sea irreparable.
La Conselleria de Transició Ecològica de Canàries calcula que ha cremat una quarta part de la superfície forestal de Tenerife.
Gràcies, Adrià. Per cert, molta atenció a això que explico ara. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 80 anys, veí de Tenerife, per haver llançat una pedra en un dels helicòpters dels bombers mentre aquest agafava aigua. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, atribueix l'incident a algunes notícies falses que alerten que els pagesos es podrien quedar sense aigua per regar.
Podemos entender que tengan miedo a perder sus cosechas, pero quiero decir que se repone todo el agua que hemos cogido. Es muy importante que podamos trabajar con tranquilidad, sabiendo que no va a haber ningún riesgo más allá del que ya tienen nuestros medios en tierra y nuestros medios en el aire.
Repeteixo, un home de 80 anys va llançar una pedra en un dels helicòpters dels bombers mentre estava carregant aigua. I per culpa d'això, l'helicòpter va quedar completament inoperatiu i ahir els bombers van haver de treballar amb un mitjà aeri menys. Per cert, ho acabem de saber, notícia tràgica, una nena ha mort aquesta matinada en un incendi en un càmping de Montblanc. Per causes que encara es desconeixen, s'ha incendiat el bungalow on s'allotjava. La resta de persones han pogut sortir, això sí, pel seu propi peu. Tornem cap a Tarragona, Esteve.
Doncs sí, notícia tràgica. L'avís de l'incendi s'ha rebut quan faltaven pocs minuts abans de les 5 de la matinada. S'alertava d'un incendi, com deies, a l'interior d'un càmping a Montblanc. Fins al lloc de l'incendi, els bombers de la Generalitat han activat 5 dotacions i han treballat un total de 15 efectius, però quan els bombers han arribat a l'indret, al càmping, han trobat un dels bungalows cremant amb molta virulència. Tots els ocupants del càmping havien marxat, expliquen, però s'ha trobat a faltar una nena. I a un quart de 7 del matí, quan han pogut accedir a l'interior d'aquest bungalow, els bombers han trobat la menor sense vida. L'incendi ha cremat completament aquest bungalow, ha afectat parcialment un segon bungalow i també un turisme, un vehicle. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 3 dotacions, a més del suport psicològic, lògicament, per la família. Per part del cos de Mossos d'Esquadra, doncs, han iniciat una investigació per mirar d'aclarir les causes d'aquest tràgic incendi. Veurem com evoluciona i què en podem saber, quins detalls més podem tenir.
Gràcies, Esteve. Doncs n'estarem molt pendents de les novetats que ens puguin arribar des de Tarragona amb l'Esteve Giral. Tot això a Grècia. Han mort 28 persones calcinades pels incendis que cremen el país. Haurien quedat atrapades per les flames i ara se n'han trobat els cossos. De les 28 víctimes, el govern grec ha confirmat que com a mínim 18 eren migrants que havien creuat la frontera amb Turquia. Els focs actius des de dissabte han cremat ja 43.000 hectàrees. Entre els cadàvers hi ha dos nens. Una de les zones més afectades per les flames és la unitat perifèrica d'Ebros, que està al nord-est de Grècia. Mentrestant, a Hawaii, les autoritats continuen buscant desapareguts per l'incendi més mortífer que hi ha hagut mai a l'illa. Ahir va visitar la zona afectada Joe Biden, el president dels Estats Units, que va haver d'enfrontar-se a les crítiques per haver-hi anat tan tard. És veritat que ha passat molts dies fins que Joe Biden s'hi ha deixat caure. El president nord-americà es defensa dient que no volia distreure els agents que treballaven sobre el terreny. Laia Framis.
Tot plegat després que els ciutadans locals es mostressin preocupats per si els grans promotors immobiliaris compren els terrenys cremats i construeixen cases de luxe. Biden demana tranquil·litat.
Serem respectuosos amb els terrenys sagrats i reconstruirem de la manera que vol la gent de Maui, no de la manera que volen els altres.
Per ara es manté la xifra de 114 morts, però els desapareguts freguen els 900.
Per cert, a la seva visita a l'illa, el president dels Estats Units, Joe Biden, va tenir una altra relliscada. Va comparar la situació a Maui amb un petit incendi que va tenir fa un temps a casa seva.
No vull comparar dificultats, però la Gil i jo tenim una mica de coneixement sobre el que és perdre una casa. Fa 15 anys, quan vivíem a Washington, un cable es va cremar pel conducte de ventilació. Quasi perdo a la meva dona, el meu Corvette del 67 i el meu gat. Però deixant les bromes a un costat, vaig veure la manera com treballaven els bombers.
I no només això. Si això fos prou, Biden també es va quedar adormit en un dels actes en memòria de les víctimes d'aquests incendis a Hawaii. Un parell de minutets i arribarem a 9:15 del matí. A Barcelona, l'Ajuntament preveu que les guinguetes dels jardins de la Rambla de Sants recuperin la llum abans que acabi l'any, tot plegat després que ahir la concessionària de l'únic xiringuito obert denunciés aquí el contenidor del Mont-RQ que no té llum des del mes de gener. 8 mesos sense llum. Des del gener. L'Ajuntament de la ciutat va començar unes obres a la zona del bar i durant els treballs de millora algú va robar els cables elèctrics que proporcionaven energia a l'establiment. Recordo, des del gener, fa 8 mesos. Ho explicava ahir aquí al Mont-RQ Júlia Martinova, que és la concessionària de la guingueta.
No puedo hacer ni comida, no puedo hacer ni cafés, claramente eso también me daba bastante ganancia aquí, no puedo poner ni granizados de los críos, ni máquina de helados, prácticamente ahora 80% de mi caja ha bajado por todo ello.
Només pot oferir menjar fred i envasat, com embotit, olives o patates, i quan acaba la jornada s'ho endú tot cap a casa perquè no es faci malbé. A més de tot això, també ha de treballar les fosques. Tot i haver contactat amb els responsables de les obres, Parcs i Jardins de Barcelona, l'asseguradora de la guingueta i Iberdrola, amb més gent no podia parlar, la Júlia, continua sense llum a dia d'avui. Recordo, 8 mesos, des del gener. Des del Mont-RQ ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament, que diu que ja fa mans i mànigues per solucionar-ho. Té més detalls la Marçuí.
La guingueta és una concessió de l'Ajuntament i el robatori dels cables es va cometre a uns 700 metres de l'establiment el 28 de gener d'aquest any. Des del consistori fa temps que són conscients de la situació, però asseguren que no podien arreglar la falta de llum mentre les obres estiguessin en marxa. En parla Francesc Jiménez, gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.
Hem hagut d'esperar que finalitzessin les obres que s'han estat fent perquè quan havíem intentat reposar-la mentre durant les obres hi havia robatoris reiterats de cable.
Des de l'Ajuntament esperen tenir-ho arreglat abans de finals d'any, però expliquen que és difícil agilitzar els tràmits perquè la solució arribi en les properes setmanes. El segment de cablejat elèctric és molt llarg i no poden tirar pel dret. De moment estan licitant les obres perquè una empresa pugui fer la reinstal·lació. Tot i això, afirmen que no estan girant el cànon que hauria de pagar la concessionària durant aquest període. També li han ofert la possibilitat d'instal·lar un generador, però ella no l'ha posat, i és que ahir Martinova explicava que és incompatible la fressa i l'olor de la gasolina de l'Andròmina amb els infants que corren i juguen al voltant de la guingueta.
3:15 clavats del matí. Atenció a això, també. Diversos nutricionistes demanen que es prohibeixi vendre begudes energètiques als menors d'edat. Són uns refrescs que es consumeixen molt ara entre els joves, tant de festa com als patis de les escoles, fins i tot abans dels exàmens o del gimnàs. Alerten aquests nutricionistes que poden generar problemes cardiovasculars, neurològics i alteracions del son. A més, els adolescents que en beuen sovint surten més a les nits, treuen pitjors notes i falten més sovint a l'institut. Bàrbara Padilla.
Sí, és una informació que llegim avui al periòdico. L'Agència de Seguretat Alimentària avisa que la cafeïna d'una sola llauna equival a prendre 4 cafès de cop. Els experts alerten que generen ansietat, irritabilitat, nerviosisme, agitació i addicció. A banda, segons els estudis, un 16% dels adolescents de 14 a 18 anys les barregen amb alcohol. Això incrementa els efectes nocius. Per això, diversos nutricionistes demanen que se'n prohibeixi la venda als menors d'edat, com ja passa a Letònia o Lituània.
Mentrestant, l'R15 de Rodalies entre Marçà, Falset i Reus continua tallada pel descarrilament d'un tren de mercaderies ahir al migdia. Els viatgers han d'agafar un autobús per fer aquesta part del trajecte.
Són uns 30 minuts per carretera. Tècnics de DIF i Renfe continuen investigant les causes de l'incident. És el segon en una setmana després que dimarts passat un tren Talgo sense passatgers descarrilés a Sitges, deixant la circulació interrompuda fins l'endemà al matí.
Hi ha mort als 80 anys el cantautor italià Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la Més de 100 milions de discos venuts arreu del món, és el creador d'aquest himne de la música italiana que estem escoltant de fons, que es diu L'Italiano. De fet, Cutugno és un dels italians amb més ressò internacional. Va fer el salt a la fama després de guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 1999 amb aquest autèntic temàs. Sempre più liberi, no. Cutugno va tenir una gran vinculació amb el certamen i, de fet, va arribar al Festival de San Remo, que seria com el Benidorm Fest d'Itàlia, que és la preselecció italiana per Eurovisió. Fins a 15 vegades va arribar Cutugno. Allà hi va participar amb el seu hit L'Italiano, però no va guanyar. I Toto Cutugno també va destacar, a banda d'aquest L'Italiano i de banda d'aquest Insieme 1992, que era una cançó, es deia Insieme 1992, però la va publicar el 1990 i precisament era un cant a la unió dels pobles europeus. I afegia aquesta cua, Insieme en italià vol dir junts, i afegia aquesta cua de 1992 perquè ja anava en previsió del tractat fundacional de la Unió Europea, que s'assignaria el 1992 per néixer doncs, la institució europea tal com la coneixem ara. Més enllà d'aquestes cançons, Cutugno també va destacar pels seus temes d'amor, com aquesta Solo Noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi, il respiro di noi, solo noi, solo noi, dimmi che nessuno. Cutugno va morir ahir a l'Hospital San Raffaele de Milà, on estava ingressat per una malaltia. Segons tinc aquí apuntat, 1 minut i 17 segons de publicitat només i tornem.
Desde mañana en el bazar de Lidl, todo para tu hogar. Plancha de vapor Philips de 2000 vatios por 19,99. Y solo con Lidl Plus consigue 5 euros de descuento adicional. Lidl, marca la diferencia.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no et tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles, i també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
10 minuts i les 9 clavades del matí. La sequera amenaça ara el comerç internacional. El canal de Panamà, que és el canal de l'Amèrica Central que enllaça l'Atlàntic amb el Pacífic, li falta aigua. Això ha provocat que aquesta porta de pas de mercaderies, aquesta porta importantíssima de pas de mercaderies, s'hagi convertit en un autèntic embut. Hi ha 130 vaixells esperant poder-lo travessar. És més del doble dels que normalment s'hi mouen. Passa perquè els llacs artificials que porten aigua al canal estan al mínim de la seva capacitat. Mentrestant, aquí, la falta d'aigua i les altes temperatures han provocat la mort de desenes de peixos a l'estany de Castelló d'Empúries dels aiguamolls de l'Empordà. És una situació que els experts preveuen que es repetirà, sobretot si aquesta sequera persisteix. Anem cap a Girona, Santa Florença.
A la zona anomenada Rec del Mig, que uneix Palau Saverdera i Castelló d'Empúries, s'han observat d'entre 3.000 i 6.000 exemplars de llises mortes. Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, ens explica la causa de la mort d'aquests peixos.
És un cas clar de falta d'oxigen, d'anòxia, produït per la sequera perllongada i, per tant, d'aquesta crisi ambiental global que patim, en el qual, bàsicament, la manca d'aigua i les altes temperatures han provocat la falta d'oxigen a l'aigua i, per tant, la mort d'aquests peixos.
Des del Departament d'Acció Climàtica s'aposta per implementar una política mediambiental basada en la reducció del CO2, gravant les emissions més contaminants. Vilaura explica que sí que és cert que es tracta d'una imatge impactant, però que han analitzat amb els experts, Inspecció de l'ACA, director del Parc Natural d'Aiguamolls de l'Empordà i els agents rurals, i que consideren que no és possible retirar els peixos morts. La natura farà la seva feina i els desintegrarà i incorporarà en el sistema. I que en cap cas hi ha perill des d'un punt de vista sanitari.
I a Lleida, els agents rurals han aixecat 5 actes per sobrepassar les captacions d'aigua del Segre. Això després que fa uns dies es detectés que havia baixat el cabal ecològic del riu entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Karen Alfonso.
En aquesta campanya s'han fet més de 20 actuacions de control on han mesurat el cabal ecològic i el que anava a les comunitats de regants i centrals hidroelèctriques. Després de fer les comprovacions pertinents, els agents rurals han afirmat que la majoria està respectant les concessions i qui no ja ha estat sancionat. En parla el cap de l'àrea bàsica d'agents rurals de Cerdanya, Josep Pujol.
Aquest any la gent està respectant molt les captacions de rec. Veiem molts prats de dall que estan secs, veiem que hi ha empreses hidroelèctriques que en un moment donat tampoc no fan captació i les que no han complert pues se'ls ha fet un aixecament de sanció.
La sequera ha fet que parts del riu estiguin més seques i per aquest motiu ahir es va dur a terme un rescat i trasllat de fauna piscícola a zones que tinguin més aigua. Concretament s'han traslladat 300 peixos.
I atenció a això, perquè és d'aquelles notícies que, doncs mira, són optimistes perquè la tecnologia és molt positiva si s'utilitza bé. Un sistema d'intel·ligència artificial redueix l'ansietat i el dolor dels pacients ingressats a l'UCI després d'una cirurgia cardíaca. Ho afirma un estudi de l'Hospital de Bellvitge que ha utilitzat ulleres de realitat virtual amb una cinquantena de pacients que s'han de sotmetre a una extracció de drenatges. Aquesta eina no farmacològica obre la porta a utilitzar la intel·ligència artificial doncs, en altres tractaments que també són molt dolorosos. Ens ho explica la Gemma Carceller.
Les ulleres de realitat virtual van reduir un 25% l'índex de dolor i un 30% els nivells d'angoixa dels pacients. També van millorar els seus signes vitals, com la pressió arterial, la freqüència cardíaca, la respiració i el nivell d'oxigen en sang. La infermera de l'UCI de l'Hospital de Bellvitge, que ha liderat el projecte, Laia Gascón, ha explicat a RAC1 quines imatges veien els pacients a través de les ulleres.
Vídeos de realitat immersiva que l'empresa que col·laborava amb nosaltres, UBR Pharma, havia dissenyat prèviament i havien des de vídeos on podíem veure neu, experiència dels Alps de Suïssa, la platja, tot un dia com sortia i marxava el sol, i la veritat és que el feedback que ens ha arribat dels pacients que l'havien utilitzat ha estat molt, molt bo.
L'estudi s'ha fet amb 100 pacients de l'UCI. La meitat es van tractar únicament amb analgèsics. L'altra meitat, a banda de la medicació, van utilitzar les ulleres de realitat virtual.
I també l'Hospital de Bellvitge ha participat en el desenvolupament d'un tractament que ataca alhora el càncer de pulmó i la metàstasi de cervell. Segons els resultats d'un assaig clínic pioner, la combinació de la quimioteràpia i la immunoteràpia en aquests pacients és efectiva.
Fins ara, aquests pacients primer se'ls havia de tractar de la metàstasi al cervell i després del tumor al pulmó. Això provocava que sovint el tumor comencés a créixer també en altres òrgans. A la investigació també hi han participat l'IDI Bell i l'Institut Català d'Oncologia. Un quart dels malalts de càncer de pulmó tenen metàstasi al cervell en el moment del diagnòstic.
I atenció, això, anem un moment cap a Itàlia, perquè Matteo Salvini ha demanat la castració química pels violadors i pedrastes. La castració química. El gest arriba després de la detenció de 7 joves acusats d'haver violat en grup una noia a Palerm, al sud de Sicília. El vicepresident del govern de Meloni portarà la llei de la castració química al Parlament davant de la ineficiència, diu, de la pena de presó. I avui comença, i no és un detall menor, ja descobrireu, perquè el Mundial de Gimnàstica Rítmica a València, la competició en la que la periodista de Televisió Espanyola Paloma del Río farà la seva última narració abans de jubilar-se. Amb aquest treball tancarà una extensíssima trajectòria com una de les pioneres del periodisme esportiu de tot l'estat.
Bravo.
Ole, Javi.
Bravo, Javier. Bravo. Enhorabuena. Le tenemos que dar las gracias a Susana, sí, por todo lo que ha hecho, por el patinaje, es emocionante.
Paloma del Río ha format part de la cobertura dels últims 16 Jocs Olímpics, posant veu a les principals proves de gimnàstica, patinatge i hípica, també en campionats mundials i europeus des del 1986. Durant tots aquests anys ha ocupat càrrecs en la direcció d'esports de Ràdio Televisió Espanyola i ha estat reconeguda amb nombrosos premis, entre ells dos premis Ondas. Per cert, que Ràdio Televisió Espanyola ha sortit a desmentir que la presentadora del telediari de la U, Ana Blanco, hagi sol·licitat la jubilació anticipada als seus 63 anys. Així ho havien avançat alguns mitjans digitals, però ara la corporació pública assegura que la periodista seguirà vinculada al grup. Va, 3 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Atenció als que vau seguir el cas del crim de la Guàrdia Urbana de ben a prop, perquè ja us podeu anar preparant. Si no l'heu vist, aneu-hi corrent, perquè Netflix ha publicat el tràiler de l'esperadíssima sèrie El Cuerpo en Llamas.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch.
La sèrie és una adaptació del llibre Solo tú me tendrás, del company periodista de La Vanguardia, Toni Muñoz, que reconstrueix tota la història d'aquest crim tan mediàtic. Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez es posen a la pell de Rosa Peral i Albert López, la parella d'agents condemnada per assassinar una altra policia i abandonar-ne el cos al pantà de Foch l'any 2017. Es podrà veure a partir del 8 de setembre, queda poquet, per tant, dues setmanes, a Netflix. I a banda, fans de Star Wars, atents.
War is inevitable. One must destroy in order to create. We are no Jedi.
Avui arriba a Disney Plus Ahsoka, que és aquesta entrega que posa el focus sobre la Jedi Ahsoka Tano, que està interpretada per l'actriu Rosario Dawson. El personatge ja apareix a The Mandalorian i a la sèrie d'animació Clone Wars. Molts dels fans esperaven amb ganes aquest spin-off que ja es va anunciar l'any 2023. Per tant, la gent ha hagut de tenir molta paciència. L'any 2020, perdoneu, la gent ha hagut de tenir molta paciència. Han hagut de passar 3 anys i era esperadíssim aquest Ashoka que ha arribat ja per fi a Disney+. I també a Disney+, avui veu la llum la quarta temporada de 911 Lone Star, un spin-off de 911.
911, what's your emergency?
It's raining frogs!
Did you say frogs?
We're back.
This year is spectacular. Crazy.
A la sèrie de Ryan Murphy, l'actor Rob Lowe interpreta un bomber supervivent dels atemptats de l'11S que ara s'ha de traslladar a Austin, a l'estat de Texas, per ajudar a reconstruir un parc de bombers. I el director Bas Víctor Erice rebrà el Premi d'una hòstia del Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el guardó més important del certamen que aquest any fa 71 anys. A més, Erice també hi presentarà la seva última pel·lícula, Cerrar los ojos.
Max!